Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dijous 26 de gener. CEO Beer Life organitza una jornada participativa sobre la xarxa Natura 2000 a la població.
L'Escola Nauticopesquera va acollir un taller per donar a conèixer aquests espais de protecció i alhora recollir opinions sobre la gestió de la zona. Els treballs guanyadors dels Premis Literaris de l'Ametlla de Mar 2016 es presenten diumenge al CIP.
Es tracta de A la colònia hidràulica i d'altres contes de Sílvia Romero i en el Premi de Narrativa Casa per Casa de Ricard Desola en el de Poesia. Aquamet xifra en prop de 80.000 metres cúbics el material contaminat que falta per traure del pantà de Flix.
Les obres es podrien reprendre amb una nova adjudicació de l'obra, però han d'estar llestes abans de 2 anys, inclosa la neteja de l'aigua. La Diputació de Tarragona i les confraries de pescadors s'alien per lluitar contra el problema de brossa al litoral.
L'ens provincial finança un estudi que analitzarà la base i la tipologia dels residus. I la Guia Nàutica de les Terres de l'Ebre es presenta a Alemanya.
El Delta de l'Ebre Port de Sant Carles de la Ràpita promociona la seva aposta pels xàrters nàutics a Düsseldorf.
Titulars d'aquest dijous a les notícies de la Cala Ràdio. CEO Beer Life va organitzar aquest dimecres a la tarda a l'Escola de Capacitació Nauticopesquera de l'Ametlla de Mar una jornada participativa sota el lema Coneix i opina sobre la xarxa Natura 2000 al mar. L'acte destinat als usuaris del mar va donar a conèixer aquesta xarxa i va recollir opinions per ajudar a aconseguir una gestió adequada, sobretot a les zones especials d'atenció a les aus.
L'entitat està realitzant aquests tallers participatius a zones on la xarxa Natura 2000 té més presència per adreçar-se als usuaris de la mar incidint en els beneficis i oportunitats que aquesta ofereix, intercanviar la informació i conèixer el punt de vista dels diferents sectors, especialment en vista les necessitats de gestió dels espais. Pep Arcós, coordinador del projecte.
Una de les conclusions que crec que és important transmetre és que fa falta molta comunicació, molta educació, molta formació en temes de medi ambient. Cada cop donem més l'esquena al mar i moltes vegades actuem fent coses que són contraproduents pel medi ambient sense realment saber-ho. És a dir, ens falta molta més cultura de conèixer el nostre entorn. I coses que abans no es feien o que es feien bé, ara s'estan fent malament per una mala interpretació del que ha de ser una bona gestió del medi.
Com a exemple, Arcos va posar la posidònia morta que arrosseguen a les nostres platges els temporals de mar, que abans no es recollien i que eren un factor de fixació per a sorra i platges, evitant que desapareguessin, i el fet que des de fa anys s'estan netejant per l'olor i la mala imatge que donen pel turisme, facilitant que l'aigua s'emporti la sorra i els passejos marítims. En aquest sentit, el coordinador del projecte explica alguns dels aspectes apuntats pels presents com principals problemes a l'entorn.
Per exemple, doncs es va parlar de tot el problema de la descàrrega del riu Ebre, és a dir, de l'aigua que baixa de l'Ebre, cada cop hi ha menys aigua, cada cop hi ha menys nutrients, menys aliments, entren contaminants, i això, encara que no sigui un impacte directe fet sobre l'espai, pot afectar molt als recursos que hi ha en aquestes zones, en el mar, i podria ser un dels factors que ha fet baixar el peix blau, per exemple, en el Golf de Sant Jordi. Activitats que abans no hi havia, com les gàbies de tonyines, que segur que tenen un impacte per temes de contaminació, temes d'arribada d'antibiòtics al medi. També es parlava, per exemple, doncs, de que han acompanyat tonyines externes que podrien també fer un increment de la depredació sobre el peix blau. I després, doncs, per exemple, activitats com la pesca submarina des del punt de vista recreatiu, que de vegades es fa d'una forma poc controlada, també pot tenir un impacte seriós. A nivell de nàutica, doncs, el fondeig de les barques, no hi ha prou informació i de vegades les barques fondegen sobre el gres. I, bueno, podríem parlar de molts impactes.
Aquests tallers estan oberts al públic en general, però l'objectiu principal és arribar als usuaris de la mar, com ara el sector pesquer professional, pesca recreativa, sector aquícola, empreses de turisme actiu, embarcacions turístiques, clubs nàutics, ajuntaments i administracions locals, ONG locals, altres entitats locals lligades al mar, espais naturals protegits i autoritats portuàries.
Més assumptes locals. Aquest diumenge al matí, a partir de les 11, al Centre d'Interpretació de la Pesca, tindrà lloc la presentació dels treballs guanyadors dels Premis Literaris 2017 del municipi, el 24è Premi Narrativa Vila de l'Ametlla de Mar i el 7è Premi Nit de Poesia al Carrer, que van correspondre a Sílvia Romero i a Ricard de Sola, respectivament. Els dos treballs premiats han estat publicats per l'editorial Pagès Editors en les col·leccions de la Suda en Poesia i l'Omarraco en Narrativa. És el primer cop que es publica en els dos llibres en aquesta editorial, però també és la primera edició impresa del Premi de Poesia. Tot plegat forma part del canvi de rumb als premis impulsats amb la coordinació dels mateixos a càrrec del col·lectiu Cala Cultura.
En l'acte hi participaran els dos guanyadors presentant cadascú les seves obres. En el cas de Sílvia Romero és A la colònia eudràlica i altres contes, on hi figuren 13 relats amb la mort com a nexe comú, i en el cas de Ricard de Sola és A casa per casa, on cadascun dels poemes en representa un habitatge d'un bloc fent una fotografia social del que es viu avui dia a dia. Així ho explica el coordinador dels Premis Literaris, Joan Callau.
Primer de tot, estem contents per com ha anat aquesta edició dels Premis Literaris de l'Ametlla. El Premi de Narrativa complia 24 anys i el de Poesia complia 7 anys. En el cas del Premi de Narrativa ja s'editava el treball guanyador, en el de Poesia no, ara sí. I tant la participació que va haver en el seu moment com la qualitat dels treballs ja va ser un motiu de satisfacció, i jo crec que d'alegria pels qui estem amb aquesta feina. Segon, estem contents per l'interès que ha anat despertant aquí al poble, perquè els Premis Literaris i principalment el de Narrativa quedava una mica allunyat del que és l'interès popular. Per tant, doble motiu d'alegria i de satisfacció per l'interès. I tercer, tindrem l'ocasió de poder presentar els treballs guanyadors en forma impresa, el qual tothom que vulgui el podrà adquirir allí mateix, i tindrem els dos autors. Llavors podreu preguntar directament als autors el que us sembli. Crec que serà un acte de presentació dels treballs molt emotiu, tant pels qui treballem com pels autors, com per la gent que vindreu a veure-ho.
De fet, destacar que tot i no haver fet la presentació oficial dels treballs, el llibre de Sílvia Romero ja s'ha situat com un dels més venuts aquest mes de gener, segons informa l'editorial Pagès Editors. Una mostra, segons Callau, que l'aposta del nou model del Premi de Narrativa funciona i alhora és un estímul al jurat per continuar treballant de cara a l'edició de 2017.
Les notícies de la Cala Ràdio.
El director general d'Aquamet, Francisco Javier Baratet, s'ha desplaçat a Flix en persona per presentar els resultats dels estudis dels organismes especialitzats Ciemat i Traxa, que han verificat que la descontaminació de l'embassament no ha acabat. Queden 79.300 metres cúbics de material per extraure, menys del 10% dels fangs tòxics localitzats. D'aquests, només 33 tones són material contaminat, la meitat de mercuri. Els terminis de finalització del projecte encara no estan tancats, perquè cal esperar si l'empresa adjudicatària de les obres, Fomento de Construcciones y Contratas, prorroga el contracte o es resol i es torna a adjudicar.
Baratec ha assegurat que, inclosa la neteja de l'aigua, la descontaminació ha d'estar completa abans de 2 anys. La societat estatal Aquamet també garanteix que es controlarà el tablestacat de confinament per assegurar que no hi ha filtracions de contaminació a l'aigua del riu Ebre.
La carga contaminante, calculado con los datos obtenidos de las analíticas realizadas, se encuentra en un volumen total de 79.300 metros cúbicos de material que deberá ser extraído para culminar la descontaminación del embalse. En este material hay presentes unas 33 toneladas de material contaminante, de elementos contaminantes, de las cuales el 50% prácticamente son DDTs. Una vez analizadas las conclusiones del estudio, se ha instado a la UTE, adjudicataria del contrato de descontaminación, a completar los trabajos inacabados. En caso de negativa por su parte, se procederá a la resolución del mencionado contrato y a continuar las obras de descontaminación mediante la participación de otra empresa hasta asegurar la completa descontaminación del embalse.
L'alcalde, Marc Moore, ha destacat que el compliment de terminis de presentació de l'estudi i la visita de Baratec és un símptoma de la normalització del treball coordinat projecte entre el govern espanyol, el govern de la Generalitat i el consistori. Moore ha aprofitat per convidar l'administració estatal a participar en la comissió de seguiment d'experts que es constitueix justament aquest dijous.
Garantir també que continuarem treballant les tres administracions conjuntament amb la major transparència possible perquè aquest projecte acabi com més aviat millor, perquè acabi bé, perquè acabi amb totes les garanties i traslladar-li també un missatge de tranquil·litat a tota la ciutadania en el sentit de que l'objectiu és comú i que a més hi ha un compromís per part del govern espanyol de que cap de les situacions que ha viscut Acuamed amb els darrers mesos ha de ser un element que demori l'inici de les actuacions que quedin pendents.
Seguim. La Diputació de Tarragona ha signat un conveni de col·laboració amb la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona. Amb l'acord, l'administració provincial farà una aportació de 24.000 euros a les confraries per possibilitar un seguit d'actuacions per la defensa i l'ordenació del sector pesquer a la demarcació. En concret, es durà a terme un estudi sobre l'abast de la brossa marina al litoral tarragoní, que està sotmès a diverses pressions antròpiques i industrials que poden malmetre als biòtops marins dels quals surt la riquesa pesquera tradicional. El conveni pretén impulsar accions per desenvolupar la singularitat del sector pesquer de Tarragona i la promoció de les seves quotes i vedes. El resultat de l'estudi servirà per dissenyar futures accions que permetin reduir l'impacte de la brossa al litoral tarragoní, implicant-hi els pescadors. I la primera guia nàutica de les Terres de l'Ebre s'ha presentat aquesta setmana a Düsseldorf, Alemanya. L'objectiu d'aquesta guia és potenciar la nova activitat del món marítim destinada al lloguer d'embarcacions recreatives o charters des del port de Sant Carles de la Ràpita per impulsar el turisme nàutic i ajudar al desenvolupament socioeconòmic del territori. El port de la Ràpita disposa de 1.500 amarradors esportius i per aquesta guia s'han creat dues rutes, una que va cap al nord, que passa per l'Ampolla, l'Ametlla de Mar i Calafat, i una segona cap al sud, des de les cases d'Alcanar fins a ports i destinacions de Castelló, com ara Vinaròs, Peníscola o les Illes Columbretes.
Des de Sant Carles de la Ràpita existeix també una bona connexió amb les Illes Balears i, per això, un altre dels objectius de la nova activitat és establir rutes alternatives entre els ports esmentats i els de les Illes. Així ho explica l'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós.
Estàvem treballant el producte de charters. Hem de tindre molt clar que el port referent de les Terres de l'Ebre és el nostre, és el de la Ràpita. Tenim més de 1.400 amarraments. De fet, som el port de tota la província de Tarragona amb més amarraments. I això acaba convertint el port de la Ràpita com un port referent per al producte de charter. És per això que la ubicació estratègica del port de la Ràpita i tots els serveis que es poden prestar al port rapitenc l'acaba convertint en un candidat ideal per al producte de charter. Per una part, se poden fer rutes litorals, és a dir, de la Ràpita cap a l'Ametlla de Mar o de la Ràpita cap a Columbretes, i per altra part també tenim la proximitat en Mallorca, la proximitat en les Illes Balears, que el fet d'estar a poc més de 100 milles nàutiques mos acaba convertint en un port de referència per als charters entre la península i les Illes Balears.
La guia conté informació de caràcter nàutic com mapes de situació, distàncies entre ports, itineraris, activitats culturals i d'oci i referències gastronòmiques, entre d'altres. S'ha editat en francès i alemany per la rellevància d'aquests mercats dintre del sector nàutic català.
Marxem a conèixer la previsió meteorològica per aquest dijous 26 de gener amb la Carme Farnell. Carme, bon dia.
Optimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, patrocina el temps.
Bon dia, comencem aquest dijous i ho fem parlant d'un ambient una miqueta més fred que el d'ahir. En aquesta hora han baixat les temperatures entre 2, 3, 4 graus, tant a l'interior com a la costa. L'ambient és realment fred i de cara al migdia també seran una miqueta més baixes respecte als d'ahir. Tot i això, avui en aquesta zona ha de dominar el sol amb l'arribada d'alguns núvols que han de ser més abundants de cara a la tarda. Aquests núvols abundants de la tarda indiquen els canvis que ens arribaran demà. Canvis que seran en forma de precipitacions de pluja perquè la cota rondarà els 1.200 metres a partir de mig matí i migdia. Cal destacar que també anirà acompanyat de vent del sud d'aquí que la cota vagi pujant. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Ara mateix temperatura de 9,4 graus a l'Ametlla de Mar. És cert, la sensació va cap al fred, 8,2 de sensació. Humitat relativa del 78% a la població.
A Optimus Serafí treballem cada dia per oferir-te un servei més proper, professional, de confiança i amb una gran varietat de productes a la teua disposició, perquè tu només hagis de gaudir-los. Optimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat a l'Ametlla de Mar.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dijous 26 de gener a la Cala Ràdio. Més notícies cada hora als butlletins dels serveis informatius i també per internet a ametllamar.cat/lacalaRTV. I ens poden seguir també a les xarxes socials, als nostres comptes de Facebook i Twitter.